Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
És que acaba l'octubre, arriben les castanyes, però abans de les castanyes m'agradaria avui compartir un àpat que m'encanta i que no és de cuina gironina, no. És de cuina d'una miqueta més avall. Mireu, els esmarris és un plat o una salsa que es fa a la costa entre el Garraf i la sopa a la Costa Daurada. L'esmarris és un plat destinat als amants dels seitons, ja que és força contundent de gust i també es pot fer amb sardines o brats. És un plat de fàcil execució, que els pescadors feien a la barca amb les restes de peix que no havien pogut vendre. L'elaboració és molt semblant a la d'un all cremat. Penseu que el seitó es cou en només 2 o 3 minuts i això fa que, treta l'elaboració del suc, sigui un plat molt ràpid de llestir. Hi podeu afegir espècies com un xic de canyella o també safrà, tot i que hi ha molta gent que hi afegeix polpa d'enyora. Mireu, poseu en una cassola al foc amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra i fregiu-hi un parell de llesques de pa. Reserveu-les. A la mateixa cassola hi poseu els alls pelats i els deixeu enrossir sense que es tornin negres, que si no donen un gust una miqueta amargant. Els guardeu també. Fregiu-hi també un parell de tomates ben madures. Agafeu aquestes tomates, els alls, un pols de sal, pebre vermell dolç, les dues llesques de pa, el julivert i tot això. Ho tritureu tot, ben triturat. Ho deixeteu amb un raig de vi i tot seguit ho poseu a la cassola amb una miqueta d'oli calent perquè la salsa s'esbravi i se n'evapori l'alcohol d'aquest vi. Tot seguit hi afegiu els seitons nets i sense tripes, els assaleu una miqueta, el cobriu amb una mica d'aigua bullent o de brou i ho deixeu coure 2 o 3 minuts, com dèiem. Pareu el foc i ja ho podeu servir. De ben segur que us enllapareu els dits. Vinga, va! Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un dia que aquesta fonda en podcast no l'hem començat amb un arròs, sinó amb uns esmarris. I l'acabarem, ui, com l'acabarem. Vinga, va, tal i com van dir, tornarem a trucar en Pep Palau perquè ens en faci 5 cèntims més d'aquest Congrés de Cuina al Gastronòmic Fòrum de Barcelona. També trucarem en Pere Castells perquè els mateixos dies hi ha el Science and Cooking també a Barcelona. Després, a l'Òscar Gómez, que avui ens parlarà d'un restaurant de Terrassa per posar a la nostra guia Virgínies. En Casa Bosch, el senyor dels bolets, també el trucarem. Farem alguna recepta d'aquelles antigues. I el plat fort d'avui, en Mario Gómez, un cuiner peruà que ens ve a parlar del concepte del picant. Què us sembla? Sí, no? Eh que anem bé? Vinga, va, pareu la taula que jo ja tinc la cassola al foc.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I ja tenim a punt el nostre gastrònom particular, l'Òscar Gómez, amb el blog de cuina.net i a Twitter, @decuina, que ja té un nou restaurant preparat per aquesta nostra guia Virgínies de la cuina. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia, Pep.
Bon dia, com va tot això? Anem bé?
Avui va molt bé. Avui us vull convidar a anar a Terrassa.
A Terrassa?
A Terrassa, sí.
Vas a prop de casa, eh?
Sí, avui m'he quedat a prop. A un restaurant, un establiment que ara m'entendràs quan et dic que per mi és una mica un establiment total. És l'Artesana, al carrer Arquímedes, número 120, de Terrassa. El porten dos germans, l'Anna Tort i en Josep Tort. Els dos són joves, per alguna edat com la meva, insultantment joves potser, però la gràcia és que porten una trajectòria tremenda de formació culinària al darrere, i és bastant impressionant. Perquè tenen la sort que a l'Anna li agrada fer masses, coques, pastissos, i al Josep li agrada més el que és la cuina, i aleshores entre els dos es complementen molt bé. Els dos s'han format, el Josep a l'Escola Juliat, a Manresa, l'Anna a la Hoffman, han passat pels Casals, pel Berasategui, pel Pere d'Adrià, amb el Jordi Vila d'Alquímia, vull dir, és una formació d'aquestes que fa goig. I ara serà a Terrassa i tenen aquest establiment que es diu l'Artesana, on ells ofereixen, i per això dic ofereixen, servei de restaurant per menjar allà, ofereixen també servei per emportar-te les coques i els pastissos que fa l'Anna, i també els plats cuinats que surten de la cuina. És com tenir dos obradors i una cuina de restaurant tot junt, portat pels dos germans, i em sembla una cosa...
Clar, ara jo estava pensant, Òscar, quan tu dius això de que són molt joves, eh? Clar, quan sí. Són tan joves i han corregut tant, dius, carai, quina enveja més sana, eh?
Sí, van començar molt joves. Els vaig preguntar una mica, no?, per conèixer la seva història, i clar, una de les claus és que de 20 joves van començar amb aquesta inquietud, i aleshores van moure... Van començar molt joves i han tingut temps d'anar acumulant totes aquestes experiències. Quina cuina fan? Doncs fan una cuina popular, plats populars, amb un toc de mediterrànics. Van deixar una mica el receptari català per tot el Mediterrani, però sobretot cuina popular catalana. I la fan molt bé. Els caldos estan sense cap mena de greix, els sabors són nítids, els punts de cocció són molt bons, una cuina fantàstica.
A veure, va, si diguessis a dir tres plats que no podem deixar de menjar si anem a l'Artesana d'aquí de Terrassa, on aniríem?
Mira, hauríem de menjar l'escudella de galets amb carbassa, que és l'escudella, vull dir, ja... Jo és la primera escudella que m'he fet aquesta temporada i estic molt content, perquè el gustet de la carbassa va molt bé amb el gust general de l'escudella, a més la fan de galets, i les pilotes les fan amb unes mini croquetetes de la carn d'olla, i és fantàstic el plat.
Uf, a veure, va. Vinga. Això de primer, de segon?
De segon, uns gnocchis casolans, fets amb sofregit de ceba all, i després amb una mica de tomàquet, i una bona quantitat d'alfàbrega i d'espinacs frescos per sobre, que li donen un sabor fantàstic. I aquí es nota una mica aquesta influència mediterrània sorrentina en aquesta recepta, que el Josep, la veritat, la clava.
Que bé, que bé. I de postres? Sí.
Vinga, de postres un super pastís de moniato que ens va fer l'Anna, un pastís que no porta gens de sucre, no porta gens de farina, té una textura molt cremosa i el moniato està complementat amb tocs d'espècies. I és una mossegada meravellosa.
Clar, moltes vegades quan parlem de plats i parlem precisament d'una guia, moltes vegades ens pensem que hem d'anar a buscar plats d'allò, no?, amb productes excelsos com la gamba, com el llamàntol, com la llagosta, i també hi ha no?, aquesta nostra guia de cuina humil, de cuina popular, de cuina catalana també moltes vegades, eh?, que es troba tant a faltar i que de fet és una de les, diguem-ne, de les més demanades, perquè clar, és ja, diguem-ne, seria un delicte menjar malament un plat de gambes.
Exacte. Realment ho has de fer molt malament per espatllar-les. En canvi, la cuina popular també en realitat és una cuina que es deixa fer bastant bé. El que passa passa que quan els cuiners són bons assoleixen realment uns nivells de perfecció a la mossegada que són fantàstics. A l'artesana, de debò, xalareu molt, ho fan molt bé.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio, l'artesana de Terrassa. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Aprecieu-ho. A la Fonda ens encanta la gastronomia, com bé sabeu, i ens encanten els congressos de cuina, i sobretot aquest Gastronòmic Fòrum de Barcelona que es celebrarà del 7 al 9 de novembre d'aquest any 2022 aquí al recinte de Montjuïc, Barcelona. La setmana passada ja a la Fonda en podcast vam parlar amb en Pep Palau per començar, diguem-ne, a fer un tastet, però aquesta setmana surten del forn noves informacions. Pep Palau, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Bon dia a tothom.
Bueno, això es va costant, eh? A mesura que es va costant, suposo que la panxa deu fer rau-rau.
Sí, la panxa fa rau-rau i el cap bull, perquè, com pots imaginar-te, el compte enrere doncs va avançant i sí, estem ja doncs, a tocar del començament del fòrum, programa ja ara sí tancat, amb moltíssimes activitats i, és clar, amb molta feina per gestionar.
Vam parlar que en aquest fòrum hi hauria una part molt verda, molt vegetal, amb Rodrigo de la Calle i Víctor Quintillà. També vam dir que hi hauria doncs, clàssics com en Joan Roca o en Quique da Costa, que també hi hauria el concurs, podríem dir, del millor cuiner o cuinera doncs, del Fòrum Gastronòmic de Catalunya d'aquest any, però també vam dir que hi hauria moltes coses i que encara n'hi havia alguna així que estava, no? Què hi haurà aquest any? Perquè he vist també que vindrà en Harold Magui, no?
Sí, vindrà en Harold Magui perquè dins del fòrum, amb aquesta voluntat que tenim de ser contenidors d'iniciatives que ens semblen excel·lents i amb les quals doncs, sentim afinitat, doncs una d'aquestes és el Congrés Science and Cooking World Congress, que s'organitza des de la Universitat de Barcelona i que tindrà una part de les seves ponències, de les seves sessions, dins del fòrum Lab del Gastronomic Fòrum Barcelona. I aleshores això serà el dimecres, amb un programa tupit, sumament interessant, en el que, evidentment, entre altres hi haurà Harold Magui, abans parlaves de Víctor Quintillà, doncs sí, serà un dels cuiners que ens acompanyaran, juntament amb Ricard Camarena, juntament amb Pere Planagumà, seran cuiners doncs, que estaran aquí, però en un espai en el que, a més de cuiners, doncs, hi haurà això, hi haurà un científic com en Harold Magui, hi haurà doncs, Francisco Migoya, hi haurà Lino Adillon d'Argentina, cubans, mexicans, brasilers, del món, d'aquest món, diguem-ne, a cavall entre la ciència i la cuina, de vegades doncs, una mirada més culinària, d'altres vegades amb una mirada més científica, però sempre doncs, buscant que aquesta parella funcioni a la perfecció.
Que interessant quan es barreja per una banda la gastronomia, per l'altra l'estudi, com el cas doncs, d'en Harold, i després també la defensa d'aquest patrimoni, no? que moltes vegades parlem del nostre patrimoni, però que el patrimoni és de tots, i per exemple, com deies en Lino, allà amb la seva amb el seu Xile natal, parlant sobretot no? de què hi ha al mar de Xile i què s'hi pot que fa i, sobretot, què no hi hauria d'haver-hi en aquest mar tan llarg com és, diguem, aquesta banda de l'oest de l'Amèrica més llatina, no? Què més tindrem, Pep Palau?
Doncs mira, per destacar algunes coses així que tenen llum propi, doncs podríem fixar-nos, per exemple, en aquesta sessió en l'auditori que serà la cobrirà el fòrum i que n'hem dit el poder transformador de la cuina, en la que hi exposaran quatre projectes magnífics, meravellosos, que jo penso que s'haurien d'estudiar a les universitats. Un serà doncs, un cuiner d'origen africà, de Mauritània concretament, que està afincat a París, que es diu Haruna Sow, i que parlarà del restaurant social, perquè el seu restaurant, els seus restaurants, perquè acaba d'obrir el segon a París, tenen aquest objectiu, el de fer aquesta funció social, donant feina a gent doncs, que està en perill d'exclusió social i sobretot a gent que ha hagut de refugiar, ha hagut de marxar de casa seva per refugiar-se doncs, en països com el nostre, com França, que on se suposa doncs, que hi ha més abundància econòmica, sobretot més feina. El segon ve del País Basc, que es diu Gastroutopia, la cuina a la banda de tothom, i aquí doncs, és més d'un centenar de cuineres i cuiners bascos que s'han associat al voltant de la Fundació Bisubi per donar lloc doncs, també en aquesta democratització de la cuina, aquesta socialització de la cuina, i aquí doncs, tindrem doncs, l'Ara Martín, la cap de sala i cuinera també del restaurant Mina de Bilbao, Diego Valdivieso, el Cascanoet és també de Bilbao, Le Caixa Price de la Turoteca. Després tindrem un projecte que ve d'Itàlia, d'en Giovanni Cuochi. Aquí també parlem d'inclusió social, un mix d'inclusió social i cuina radical de quilòmetre zero, ve de Mòdena, aquest cuiner, i té un projecte, un restaurant, que es diu La Lanterna di Diògene. Interessantíssim. I, finalment, una cuinera turca que ha trencat esquemes a Turquia, que parla de social gastronomia, és la chef Ebru Baybara, i que ha fet molt per l'empoderament de la dona a través de la cuina a Turquia.
Clar, moltes vegades quan parlem de restaurants socials ens pensem que només hem de parlar, diguem-ne, de cares en fora, no? És a dir, aquests restaurants o aquests menjadors, no?, que a vegades hi ha en molts indrets, en moltes ciutats, malauradament, del món, que bé, allà s'hi va menjar qui no en té. I a l'enrevés, és a dir, com tu dius, no?, aquest poder transformador, és a dir, que hi hagi gent que es pugui transformar en cuiners i cuineres, grans cuiners i grans cuineres, que amb això també puguin transformar el món, perquè, ho hem dit moltes vegades, la cuina no hi ha l'alta cuina i la baixa cuina, sinó de cuina només hi ha dues, que són la bona i la dolenta. No, Pep Palau?
Sí, i en aquest cas la cuina amb compromís, la cuina amb consciència, la cuina amb sensibilitat. La cuina que té assumit que des de la cuina també es pot ajudar a transformar el món i a fer-lo més just i més habitable.
Què més tindrem? Alguna cirereta del pastís?
Alguna cirereta del pastís. Si de dilluns ens anem a dimecres i també seguint amb petits grans projectes, doncs ens fixarem en aquestes sis exposicions que hi haurà, en aquestes sis ponències de cuina artesana, que en diem nosaltres, que consisteix en que restaurants de diferents punts de la península exposaran com han nascut de la crisi, de la maleïda pandèmia, i com han aconseguit tirar endavant amb projectes petits en, des del punt de vista quantitatiu, perquè són projectes doncs, que de vegades són dues persones, una a la cuina i una a la sala, però que se n'han aconseguit sortir i, sobretot, doncs, fent una cuina de moltíssim nivell. Val? I aquí tindrem doncs, un restaurant de Barcelona, que és l'Ala Parma, no? La Vicky Macaroni i en Jaume Marambio, un d'Astúries, que està a l'Astúries Profunda Minera, que és el restaurant Monte de Chune Andrade i de la Delia Melgarejo, un altre que ve de Fuente el Gato, a la Serrania de Cuenca, a la Huerta del Marquesado, és el restaurant Fuente el Gato i és l'Olga García i l'Alejandro Paz, un altre que és l'Alberto Cruz, que ve de l'Andúa, allà a tocar la Costa de Morte, a Mazaricos, a Galícia, de prop de Coruña, és el Landúa, d'Alberto Cruz, un de la ciutat de Bilbao, que és l'Islares, d'en Julen Bergantiños, i, finalment, un del Puerto de Santa Maria de Cádiz, amb el Juan José i l'Eduardo Pérez, dos germans doncs, que venien d'altres mons i que han decidit dedicar-se a la cuina, però des d'aquesta manera de fer, d'aquesta manera de cuinar, que nosaltres doncs, associem i reivindiquem per ells i amb ells com a cuina artesana.
Quines ganes de Fòrum Gastronòmic, quines ganes de Gastronòmic Fòrum a Barcelona. Esperem amb candeletes que s'obrin les portes i res. Escolta, mentrestant, menja castanyes, encara que sigui en banyador, eh?
Sí, encara que sigui en banyador, no, fa poc va haver-hi la Fira de la Castanya de Viladrau, tenim ja les castanyes a punt per torrar castanyes, encara que sigui doncs, amb manga curta i en banyador, però no ens les deixarem passar.
Moltes gràcies, Pep, una abraçada.
Una abraçada, Pep, una abraçada a tothom.
La Fonda,
amb Pep Noguer.
I si fa un moment parlàvem amb en Pep Palau d'aquest congrés de cuina a Barcelona, doncs en aquests mateixos dies, el 7, el 8 i el 9 de novembre, també es celebra la tercera edició del congrés Science and Cooking World Congress aquí a Barcelona, que tenim també en Pere Castells, l'ànima d'aquest congrés de ciència i cuina, que ens en parlarà amb tots els ets i uts. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, ja deus estar una mica nerviós perquè esteu allò, com diuen, a rebossar, no? Vull dir, ben plens, plens.
Sí, sí, per sort, doncs no, ha tingut molta acceptació, molt èxit a nivell internacional, ve molta gent de tot arreu, 25 països diferents, però en fi, un show difícil de coordinar. I ara estic aquí acabant de detalls concrets, tot plegat, de viatges, de ponències, de controlar-ho una mica tot. Jo i el meu equip, evidentment.
Exacte. En Pep Palau ens ha parlat que el mateix dimecres hi haurà en Harold Magui, també, i en Lino Illón, però hi haurà molta més gent, no? Joan Roca, en Bernat Laús, l'Axel Bidón... Bueno, com ho has plantejat, això? Perquè, clar, el món de la cuina la coneixem, però el món de la ciència i la cuina, moltes vegades, per molta gent és molt desconeguda. De què parlareu?
Mira, la veritat és que el plantejament és un plantejament que jo tinc des de fa molts anys. El plantejament és de fer activitats diverses al voltant de... I de fet no competim amb els congressos de cuines, perquè nosaltres, primer que tot, l'entorn és el lloc, és la Universitat de Barcelona, i per tant ja dona la sensació de que estàs en un espai de, diguem, de formació, d'adquisició de coneixements i tot això. I aquest any la idea és que, bueno, el congrés gira al voltant del tema que es diu ingredients, tradició i innovació, i per exigències del guió, que diríem, pues, obrim diverses coses paral·leles, perquè l'aula magna, que és el que ho han fet en els últims dos anys, doncs ens ha quedat petit, perquè hi ha tanta demanda i tantes ganes d'explicar coses i projectes i tot plegat, que tenim amb obert el Paranil, que és un espai inclús més gran, i l'aula magna. L'aula magna la reservem una mica per les ponències, segurament amb més contingut, no necessàriament científic, sinó potser més contingut culinari o més contingut de formació o de nutrició. I la Paranil la reservem més per les activitats de activitats més de taules redones, de converses, de posar-se com de productors, una mica de tot plegat, com que es gira al voltant dels ingredients, doncs i això, i les presències de les delegacions de tot el món, doncs, bueno, doncs es faran notar. Sobretot aquest any és important les noves delegacions de Mèxic, de Taiwan, de Xina, dels països àrabs també, que també vindran. Mm-hmm.
Anava a dir-te, Pep, Pere, perdó, que aquest any ho acabarem amb una gran festa, perquè tindrem una ponència espectacular d'una premiada com és l'Anna Ros, una cuinera que té moltes coses per dir.
Sí, aquest any, bueno, el congrés fins ara ha tingut la possibilitat de, bueno, les ganes ja des del 2019 de constituir un premi científic pur, és a dir, és un premi que els científics del jurat donem, perquè jo també estic al jurat, donem a un restaurant encapçalat evidentment per el que és el cap del restaurant o el responsable, i sempre busquem alguna... Bueno, busquem qui creiem que s'ho mereix, no? El primer any ho vam repartir molt, perquè el primer any era una mica de consolidació del que havia passat a la gastronomia al segle XXI, i per tant vam donar 4 premis, però l'any passat ens va obligar també a donar-ne 3, aquest any només en donem un, que és la idea inicial, i li donem a l'Anna Ros. Per què a l'Anna Ros? Bé, l'Anna Ros com a símbol del que seria el desenvolupament a través de recerca del que són productes de la zona, d'una zona molt complexa, i a vegades aquestes zones oblidades, doncs, ens donen lliçons de projectes de recerca científica d'astronomia, que és el que valorem extensament. Al final, doncs, el jurat va valorar que era el que s'ho mereixia, i bé, vindrà el dimecres a recollir el premi i a fer la ponència corresponent del premi, i esperem que sigui molt emotiva i molt interessant. De totes maneres, l'Anna Ros ha dit que estaria per aquí diversos dies i que, per tant, estarà al Congrés de la Universitat de Science and Cooking, i bueno, molt bé, l'aprofitarem al màxim també perquè estigui en alguns foros determinats de petites taules rodones perquè ens ensenyi una mica el que hi ha, la seva experiència, però també el desenvolupament que ha fet en una zona tan complicada com és aquesta zona que hi ha el seu restaurant Isa Franco. A partir d'aquí, la veritat és que totes les nacionalitats que venen des de tot arreu, també ve la Selassie de Ghana, que és la gran cuinera africana, que ens farà una ponència també l'últim dia, al voltant del que representa la cuina africana i del que representa la conservació de les tradicions i també la innovació amb la cuina africana des d'un país com Ghana, que és un país subsaharià, per tant, amb totes les complexitats del món. I, per tant, doncs, veurem això i veurem també com venen representants de la nostra delegació a Cuba, que la situació a Cuba en els últims temps ha empitjorat moltíssim des del punt de vista alimentari, també que ens expliqui com està i quines són les possibles solucions que li podem donar entre tots. És a dir, la idea una mica és que el Congrés no només sigui un congrés discursiu, sinó un congrés de construcció de coneixement i tot això. De fet, ahir m'escrivia el Bernard Lagús, que ha vingut a tots els congressos i que sempre té moltes coses a explicar. És el pare del food pairing, és el pare d'aquesta constitució molt conceptual del que és la combinació d'ingredients, el maridatge. I voldria fer un estudi sobre les nostres delegacions i sobre els ingredients perquè ve la Denise Araujo d'Amazònia, venen d'Ushuaia, venen de molts llocs de Mèxic, ara la delegació de Mèxic. Clar, tot això és un caldo de cultiu per fer projectes, i el Bernard Lagús, que té molta experiència en això, ho vol aprofitar per iniciar un projecte de ingredients del món, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, està molt bé que es realitzin coses d'aquestes, que el Congrés serveixi per posar en comú, per divulgar, per fer projectes. De fet, el mateix Congrés genera projectes. Té un projecte general de fermentacions, que es va iniciar l'any passat, el de nous premis de fermentacions, i aquest any doncs, es presentarà també un projecte de control de les fermentacions per evitar que la gent tingui problemes. I bueno, doncs això és un projecte que ja ha iniciat el Congrés, l'estructura del Congrés, juntament amb una estructura de microbiòlogues que es diu Briumi. En fi, són coses que sorgeixen paral·lelament al Congrés i que el Congrés està disposat a aprofitar-les.
Coses que passen al Congrés, com a motiu que deies ara fa un momentet. Qui vulgui veure tot el programa amb 139 persones diferents, assistents diferents en aquest Science and Cooking World Congress, precisament que es posi a la pàgina web scienceandcookingworldcongress.com, que ja podrà trobar tota la informació i tots els horaris d'aquests 3 dies. I com dèiem, a motiu també ho serà perquè, Pere, aquest any hi haurà una persona que la trobarem molt a faltar, una gran amiga comuna, com era la Georgina Regàs.
Sí, justament ens ha deixat. Nosaltres, ja des del moment en què es va morir, per amb la família, que evidentment molt amics i molt compromesos amb tots els projectes que feia, i continuarem el seu llegat. De fet, tindrà un estant amb el nom de Georgina Regàs i amb el que es continuarà donant confitures del Senegal, que és el seu gran projecte, i es continuarà generant una mica tot el que va representar. I, de fet, amb aquesta línia, el Congrés, el Science and Global Congress, ha arribat a un acord amb la família per quedar-se a la biblioteca de la Georgina Regàs, una biblioteca culinària, diguem-ho així, que havia generat. L'agafarem, la classificarem el màxim de bé possible, les col·locarem a les instal·lacions del que té el Congrés al carrer Camèlies, doncs, sí, i que allà es podrà es podrà visitar, es podrà consultar, es podrà fer això una vegada ho tinguem tot activat i tot això. També són aquestes coses que sorgeixen del congrés, de la nostra relació amb la Georgina, de la relació amb la família, de veure com es pot generar coneixement a partir de tot això. I dius, bueno, però és que ara potser els llibres de paper no tenen gaire repercussió. Bueno, doncs ja farem digitalitzacions, ja farem de tot. Llavors, aquesta és la idea. I el Congrés del Llibre, doncs, també farem una mica el mateix, continuant amb aquesta línia de recordar la Georgina com un element important al Congrés, perquè ja des del primer Congrés ha participat amb el seu estat, amb el seu discurs, amb el seu coneixement i tot això. I de fet l'any passat, no perquè prevegués res, sincerament, perquè no preveia pas que tingués aquesta mort sobtada, però sí que li vaig dedicar al Congrés el 2021 perquè, bueno, doncs perquè era una persona que amb moltes ganes, que havia assistit a moltes ponències, que havia estat al branch, diguem-ho així, per veure, per donar els seus productes, per explicar-los. Bueno, bé, doncs, el que diem, una persona entranyable que continuarà amb nosaltres, d'alguna manera, i indefinidament.
Moltíssimes gràcies, Pere Castell. Espero que tinguis moltíssima, moltíssima feina també aquests 3 dies, per bé que els disfrutarem i, sobretot, aprendrem molt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i estem en contacte. Qualsevol cosa, ja ho sabeu, pots sortir a la pàgina del Congrés o escriu-me un mail que, per si teniu alguna cosa molt concreta a dir-me o a aportar. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Ens veiem, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Tornem a la Fonda de Catalunya Ràdio amb aquesta secció fantàstica que ha començat aquest llindar de la tardor amb en Marc Casabosc, el rei dels bolets. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bé, aquí estem.
Mira, jo no sabia avui quin bolets ens trobaríem aquí a casa teva i he vist un cistell petit que aquests n'hi ha algun que el conec i no fan gaire bona pinta per menjar, eh?
No fan gaire bona pinta, no, per posar el plat. Aquí hi ha una barreja tòxica que en 10 minuts ens aniríem a l'altre barri.
I per què els culls, aquests?
Oh, jo no els cullo, escolta'm, però quan vas amb els xics, quan vas amb els nens petits, tenim el petit, el Bruel, que està fascinat per algunes espècies. Les amanites, en general, li encanten.
Però i de què en fa ell?
Bueno, ell, jo sempre dic que està molt bé, perquè hi ha una fase de la vida d'aprenentatge, i jo recordo de petitó, tot i ser un gran amant de la natura i tot el respecte que tu vulguis, que et puguin transmetre, que agafes animalots i els hi fas coses, és a dir, hi ha un punt de descoberta que és important tocar i manipular. Cal recordar que amb els bolets, precisament, el fet de tocar-los amb la mà no fa que et traspassi la toxicitat, els has d'ingerir, has de menjar-ne.
Llavors has de vigilar molt que en Bruel no se'ls foti.
Bueno, això sí que és una cosa que... Jo, amb el gran, amb l'aran, recordo que quan anàvem a buscar, que era més petit, múrgoles, que jo sempre l'explicava, no? Els múrgoles s'han de coure, crues, no sé què, faltava la mínima de canto, però llavors ja te'l trobaves rosegant a terra, la múrgola allà al mig del bosc. Dius, bueno, has d'anar amb compte, però també agafem el cotxe cada dia i sabem que és un risc, no? Llavors, amb els bolets, tu mentre ho expliques, doncs ja està, tu ho has explicat i has de confiar i de fet no ens passa mai res. En el nostre cas són nens que mengen plantes, que mengen bolets, que tasten coses i t'escolten i quan tu els dius no, aquesta manita, mira-la, toca-la, posa-te-la al cistell si te la vols estar mirant tot el dia. Ell diu que fa pessebres, doncs...
Clar, de fet ara em fas pensar que aquesta és la manera d'educar i per això serveixen, no?, totes aquestes tasques de divulgació que feu des del punt del món de la micologia, amb que ho sàpiguen, ho tastin, ho mirin, ho toquin, però sàpiguen, no, això no t'ho pots menjar.
Sí, per exemple, tu has vist el cistellet ara aquest que tenim aquí ple de bolets tòxics, però jo sempre els dic sempre, sobretot, si voleu collir algun bolet tòxic sencer, perquè després a casa us el mireu si té anell, si no té anell, què té, com és, no barregeu, per favor, amb cap bolet comestible. Però això sí que ho fem, per això el seu cistellet ja és l'artístic, que és el de les mostres per després a casa doncs investigar i tal. Perquè no perquè tu posis una manita faloides al costat d'un ou de reig, a l'ou de reig passa a ser tòxic. Però és fàcil que amb la humitat puguin quedar trossets de l'amanita phalloides o del bolet tòxic que sigui, s'adhereixin a l'altre i tu, sense adonar-te'n, te'n menges una petita quantitat. No?
Doncs va, no. A veure, aquest d'aquí, amanita phalloides, aquest molt dolent. La gent que escolti La Fonda, que agafi, es posi en un cercador d'internet i posi això, amanita phalloides amb pH, aquesta és molt dolenta, mortal.
Sí, mortal. N'hi ha moltíssima, a més, se'n fa molta a l'àrea metropolitana, que és una cosa que encara la fa més susceptible de ser un bolet tòxic que algú acabi ingerint. Clar, un bolet molt tòxic que es fa amb molt poca quantitat fa que també hi hagi pocs casos després d'intoxicacions o d'ensurts, no? Perquè ja te'l trobes majoritàriament. Però clar, bolets, manita sobretot, tot el que és el gènere manita de les tòxiques, que hi ha la phalloides, hi ha la manita pròxima, la manita virosa, són bolets que tot el que és, fins i tot Collserola, Franja, Montnegre, Corredor, Selva, Gironès, Empordàs, són bolets que en boscos d'alzina, de surera, de roure, de castanyer, que s'hi fan molt i que simplement cal conèixer. Això és, no és tenir-los por, no, els bolets no et mosseguen.
El fotut és que s'assembla molt a l'ou de reig, i llavors...
Les amanites en general s'assemblen molt a l'ou de reig. De fet, els ous de reig a nivell comercial haurien de venir sempre, si els compres en forma d'ou, quan encara estan totalment protegits, i els veus blancs, haurien de venir amb una petita mossegada així feta amb el ganivet o amb l'ungla, un tallet, per veure que el color que hi ha dintre és aquell color de les làmines daurat que és tan característic del reig. Val? Perquè la resta de manites, les làmines les tenen de color blanc.
I aquest altre que tens aquí, que és tan negre, aquest què és, això?
Aquí hi ha una barreja de llores, de coalbres, de rússoles, picants.
Aquestes són bones, ah.
Picant. De llores tòxiques no n'hi ha, hi ha una espècie, però més que res se separen entre les de carn dolça, comestibles, i les de carn picant. I, de fet, aquí en tinc de barrejades amb un altre cistell, que són de les bones, hi ha llores. Molts dels millors bolets que hi ha són rússoles, són coalbres. Fixa't que al País Basc, a Euskal Herria en general, la boina... I la boina verde, una és la rússola cianochanta i l'altra és la rússola virestens, la llora verda i la llora, diguem-ne, comuna, i les tenen per un bolet top, absolutament. Són bolets molt bons per guisar, aguanten molt bé la cocció. I llavors n'hi ha moltes altres, que aquestes són les que es posa a la cistelleta al Bruel, que acostumen a tenir la cama una mica pintadeta del color del barret, i acostumen a ser totes bastant picants. Res més enllà d'això. Fins i tot hi ha llocs que es fan servir com a espècie, com a substitut, per exemple, del pebre.
Déu-n'hi-do. Marc, una cosa, el teu últim, diguem-ne, fill literari va ser Cultivant la vida. En tens algun al forn de llibre o no?
Bueno, amb els amics de l'editorial Alpina estem fent la col·lecció Bolets en ruta des de fa temps. Hem anat traient títols per zones. Vam fer Ripollès, Montseny, Cerdanya, Solsonès, Montseny... Ai, Montseny ja te l'he dit. Un altre, en portem 5 i aquest any traiem el 6.
D'on ve aquest, a veure?
I fem el Montnegre Corredor. Farem la zona de Maresme-Vallès, que ens la va demanar sempre que traiem un títol de bolets en ruta amb Alpina. Primer fem una mica de sondeig perquè la gent ens digui quina zona li agradaria, doncs, que ressenyéssim, que féssim tota la cartografia de bolets i això. I el Montnegre Corredor, suposo que perquè està en una zona molt poblada, ja feia un parell d'anys que ens l'anaven demanant. I ara, aquesta tarda, el traiem.
Doncs fem una cosa. Quan surti del forn... anem a passejar tu i jo un dia per aquí al Montnegre Corredor i m'expliques què hi trobem.
I ens n'anem amb el mapa de la guia, ja veuràs, que divertit.
I jo portaré una paella al cotxe.
Vinga, va.
Gràcies, Marc.
Som-hi, fins ara. Todo mundo, Pachamama, Pachamama, Chico de Congo, de Guagua, Micro Guagua, Pachamama, viva. Mamba, mi brethren.
I avui ens quedem aquí a Barcelona perquè el protagonista del dia m'ha dit: tu ves, vine per aquí, agafa i ja trobaràs la porta, i tu pica i entra, diu, perquè si no et sentirem. I ja els veig aquí, que estan aquí acabant amb una miqueta de soroll. Sort que pel micro no se sent, però ja veig que estan aquí treballant, com diem popularment, a trot drap. Mario Pérez, bon dia.
Hola, Pep, què tal? Buenos días.
Escolta, una cosa important, sort que m'has dit a aquesta hora, ja esteu acabant. Les últimes ampolles amb molt de ritme, no?
Sí, mucho ritmo, etiquetando las salsas picantes finales para la nueva tirada de esta temporada de ajíes.
A veure, això m'ho has d'explicar, perquè tu ets peruà i, en canvi, avui parlarem de picants. Però això no són els mexicans, que els agrada molt el picant?
Bueno, el picante viene de todas partes del mundo, la verdad, en todos continentes. Siendo peruano, yo tengo pues mi conocimiento sobre diferentes chiles que vienen de ahí, de Perú. En México tienen los suyos, en China los suyos, y cada uno tiene... Lo importante es que el producto del origen es lo rico, ¿no?, de este, de esta variedad.
¿Y tú de qué momento, Barrio?
¿Perdón?
¿De quin món vens?
Jo soy cuiner.
Tu ets cuiner, però sí. Ja eres cuiner a Perú. Quan vas arribar aquí a Barcelona?
Jo arribé aquí a aproximadamente 15 años atrás y ya era cocinero en Barcelona, en Perú, perdón. Y al llegar aquí aprendí mucho más, me empapé de toda la cultura, me empapé del producto, me empapé de la forma de trabajo, del sistema, y me enamoré de Barcelona y de Cataluña.
I què va fer que també t'enamoressis d'aquest fenomen, no?, que ens agrada tant, que és el picant, no? Què va fer que tinguessis, diguem-ne, que posessis el picant a la teva cuina?
Bueno, es realmente algo familiar. Y en Perú, de donde vengo, es algo totalmente normal cocinar con chiles y con ajíes. Está en nuestra cultura, está en nuestro día a día, en nuestras conversaciones. Siempre hay que añadir un toque de picante. Está en los sofritos, está en los potajes. Y así que para mí eso fue como un paso natural de intentar hacer una salsa picante con mis conocimientos de cocinero, ¿no?
Clar, una cosa és, diguem-ne, fer una salsa picant en una cuina quan, diguem-ne, quan tu la fas i la utilitzes. L'altra és ja quan això ja ho envases, diguem-ne, i ho vols vendre, no? Que això ja són figues d'un altre paner. Però a veure, clar, sí. Per un català com jo, el picant el tenim popularment amb la cirereta, no? Aquest pebrot petitet, però sí que és veritat que, bueno, no tenim tanta cultura de varietats, ni de colors, ni de quantitats de picant. Per això avui, precisament, el que volem fer amb tu, Mario, és que ens il·luminis, no? Això del picant, quan comença? Perquè és una cosa que clar, ja ve de molt antic.
Sí, claro, en la història sabíais que las guindillas y los pimientos provienen de Sudamérica. Se le llamaba pimiento de las Indias porque asemejaba este toque apimentado, pero las piperinas son otra familia totalmente de plantas. Y cuando, digamos, Cristóbal Colón encontró estos pimientos picantes, los probó y era como, ¡ey, me pica mucho! Entonces le pareció súper interesante y lo trajo aquí a Europa. Y la evolución cultural, la evolución del payés, el trabajo, hizo que de los pimientos picantes se transformaran a pimientos dulces. Y toda esa fuerza, ese empuje de la gente que trabaja la tierra, hizo que se convirtiera en una variedad oriunda de aquí. Luego, existen ya otras variedades que se mantuvieron en el tiempo porque algunos payeses quisieron mantener esos sabores, esos matices picantes, y a partir de ahí fueron años y años de gente que ha tratado de mantener este legado picante, digamos, en la tierra, ¿no? En su propia agricultura. Se podría decir que los primeros pimientos picantes aquí son las guindillas, ¿no? Que guindilla se le conoce en España, chile en México, ají en Perú, y en diferentes partes cambia el nombre, pero viene a ser el mismo grupo de capsicums, ¿no? Que son pimientos picantes con el determinado capsaicina, ¿no? Que ese es el compuesto picante.
I això com ho hem de fer-ho? És a dir, com sabem nosaltres si aquell pebrot pica molt, pica poc, si hi ha una part que pica més, que pica menys?
Claro. Bueno, ahora les voy a dar los tips diferenciales para aprender a probar un picante o un pimiento picante. Empiecen siempre, si le dicen que es picante, ya sea pimiento del padrón o no, empiecen por la punta final, porque es lo que menos pica. Y donde pica más es donde están todas las pepas y las venas. Ahí es donde pica más. Puedes poner una puntilla y clavas la punta de la puntilla en esa parte del centro del pimiento, y lo pruebas con la punta de tus labios, y si sientes un resquemor es que pica. Y a partir de ahí, si quieres probarlo, yo recomiendo siempre que si vas a comer una guindilla o un ají o algo picante, empieces y lo pruebes por los lados, para que te pique solo a un lado. Este es un truco que me enseñó mi padre, ¿no? Porque él come muchos picantes y mucho ají, y con él probábamos y demás. y siempre por un lado, ¿no? Porque si no, te empieza a picar toda la boca y ya no sabes cómo controlarlo. Y si te pica demasiado, obviamente tienes que tomar yogur o leche, alguna grasa, chocolate, pan, sal. La sal también es curiosa cómo actúa sobre la capsaicina. Pero los aceites, al ser liposolubles, arrastran este picante hacia atrás, o sea, lo pasan ja al estómago, no? Ja te pica després d'altra manera.
Clar, així és això de que si pica prens llet, va bé, no?
Sí, va molt bé.
Dius que això...
Sí, jo he tenido experiencias así que me he picado los ojos y un trapo de leche en la cara y te salvas.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això, que és allò de les graduacions, no? Això es veu molt, per exemple, a restaurants dels Estats Units o d'Anglaterra, que et posen inclús el tipus de picant, és a dir, quan pica això,
sí,
no?
Sí.
Pica 1.000, pica 3.000, pica 250... Això com ho mesura, aquest grau, diguem-ne, de picant?
Ah, bueno, esa medida ahora lo hacen con aparatos electrónicos que miden la capsaicina en disolución directa, ¿no? En el agua. Pero antiguamente William Scoville lo hizo probándolo con gente. O sea, él empezó con las guindillas menos picantes a las más picantes y la cantidad de disoluciones en agua eran la que me daban el número. Entonces, puedes tener una disolución de 30.000, que no pica mucho, 80.000, que pica un poco, y 3 millones, que puede ser el Carolina Reaper, y a partir de ahí ya tienes un gas lacrimógeno.
Això és molt bestia, sí. Això és molt bestia.
Sí, és molt bestia, molt bestia.
Clar, aquí, per exemple, és que jo una de les coses, diguem-ne, amb tot aquest món del picant que penso és aquesta, diguem-ne, aquesta dèria que tenim, no?, els humans, perquè, no sé, sembla que com més picant sigui, més bo. I això tampoc no té cap sentit, Mario. És a dir, el picant és una sensació que, de fet, nosaltres aquí no l'entenem ni com un gust, sinó que és una sensació, una reacció de les nostres papil·les gustatives, juntament amb la nostra llengua, però hi ha molt, podríem dir, molta gent que és com, no sé, és que no sé ni com dir-li, no? No sé, és que he tastat el Carolina Reaper.
Clar. O sea, yo he probado el Carolina Reaper y te puedo decir que no tiene sabor. Lo que tiene es una concentración de capsaicina que hace que te pique demasiado el cuerpo y que todas tus papilas y todo tu cuerpo empieza a irrigar sangre por todos lados y te sientes un poco mal y luego ya se te para. Es toda una experiencia el probar chiles. Hay que controlarlo, sí, porque sabes que te pica arriba y después te puede picar en el estómago porque el chile se disuelve y se permea en todo tu cuerpo, ¿no? Pero, sin duda... Lo que tú dices, esa reacción, esa sensación, nosotros en Sudamérica la vemos como parte de un sabor. O sea, cocinar con chiles, siempre con la experiencia culinaria y la tradición, ha hecho que se domine tanto el picor como el sabor. Y cuando tú haces un sofrito, por ejemplo, o metes un poco de esa guindilla en un poco de ajo y cebolla, tienes una cantidad de matices interesantes que se están mezclando ahí y con el tiempo y el chup chup te genera un picor y un sabor diferente, porque las guindillas, muchas de ellas, por ejemplo el ají amarillo que es originario del Perú, tiene un sabor particular que es difícil de diferenciar. Uno dice que tiene un gusto a hierro, como un gusto mineral, y es muy interesante el poder encontrar diferentes guindillas que no piquen demasiado, pero que tengan sabor. Para nosotros las guindillas, al menos para mí desde Bravaza, y para muchos salseros, las guindillas son la materia prima, como el café, como las uvas, como la leche para hacer café, para hacer vino, para hacer queso, y en este caso salsas picantes.
¿Y cómo feu això? Porque, clar, a veure, tu ets peruà, però ja fa molts anys que ets aquí, però no té cap sentit que portis aquests chiles del Perú o de Mèxic quan els podries cultivar aquí. Uh-huh. Tens algun hort aquí? ¿Cómo fas?
Tenemos un grupo de grandes colaboradores con los cuales vamos trabajando, y uno de ellos está en Almería, que se llama La Sarita. Ellos producen chiles peruanos, ¿no? Y está bien, yo no tengo nada en contra de dónde esté su origen, pero sí que me interesa mucho culturalmente que se produzcan guindillas aquí, porque eso es un impacto muy bueno.
Y después también n'hi ha por aquí a l'Empordà, ¿no?
Sí, está en Quins Pebrots, en el Valle de l'Empordà, que tiene unos ajíes y unas guindillas súper interesantes con diferentes tipos de nivel capsaicino, porque Si tú cultivas, te puedes dedicar a cultivar chiles o muy picantes, o de media graduación, o muy poco y demás, o solo pimientos y demás. Y luego hay otro chico en Madrid que se llama Los Chiles de Mi Barrio, que se llama Jaime, y él también está empezando a cultivar diferentes variedades y están empezando a hibridar. Entonces tenemos diferentes formas de poder, con una sola guindilla que tenga picor, poder crear variedades nuevas que están empezando a crecer aquí. Tú imagínate qué pasaría si una ñora fresca se hibridara con un poco de la capsaicina del ají amarillo peruano. ¿Qué mezcla tan hermosa podría salir de ahí? Esos dos sabores para crear un sofrito o unos buenos callos o unos buenos garbanzos. Yo que sé, ahora estamos pensando en comida, pero eso genera para mí un impacto cultural tan grande que se me ponen los pelos de la piel se me pone de piel de gallina, porque es impresionante cómo forma parte de la cultura y se convierte en algo que és un suceso històric, ja.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que arriba un moment en el qual tu dius anem a fer salses, no? Perquè, clar, una cosa és cuinar-les, l'altra és ja fer la salsa, que jo aquestes salses tan concentrades i tan picants les utilitzem més a vegades com un condiment que no com un producte, com un aliment. Quan vas decidir començar i vas dir, mira, va, farem una salses, dissenyarem unes salses i a partir d'aquí a veure què?
Sí, mira, tú sabes como cuiné que siempre estamos pensando en bases, pensando en una forma de cómo sistematizar nuestro trabajo y tenerlo todo más o menos arreglado para simplemente mezclar dos, tres cosas y sacar un plato maravilloso. A partir de crear bases, a partir de crear salsas, a partir de crear fondos, yo me fui como formando en aquello y hubo un día en el 2014-2015 que estábamos trabajando en el Pacta y teníamos muchas guindillas. Entonces yo estaba intentando crear productos que fueran de aquí, pero con conceptos fuera de aquí, ¿no? O sea, pensar global y hacer local. Entonces pensé en hacer una siracha de aquí. Entonces lo primero que encontré fueron rocotos y ajíes. Y empecé a fermentar, empecé a meter sales, empecé a experimentar. Los primeros experimentos sí que eran raros, eran extraños de encontrar, pero a partir de ahí empecé a darme cuenta que había un potencial, porque cuando lo compartía con mis compañeros de trabajo decían, hey, esto está bueno, vamos a metérselo al ceviche. O vamos a torear o a tostar estos chiles y los trituramos con sal y los metemos en otra cosa. Y entonces a partir de ahí empecé a darme cuenta que a la gente le gustaba, por un lado. Por otro lado, la capacidad que yo tenía de hacerlo era buena y después empezaron a haber cultivadores aquí en España de chiles y fue como todo empezando a orgánicamente crearse y naturalmente aparecer en la decisión que tomé después de la pandemia. Oye, pues vamos a ponernos manos a la obra, o en medio de la pandemia vamos a ponernos manos a la obra y decir, vamos a hacer una salsa picante, ¿qué te parece? Que mezcle diseño, que mezcle gastronomía, que mezcle cultura, que sea de aquí, que se piense por allá, que la gente la pruebe y diga, esto me gusta porque está hecha para el paladar de aquí, que parezca un tabasco, que parezca una espinaler, pero que sea hecha con productos de aquí, ¿no? Entonces, la sal es de Navarra, de unos manantiales de sal de oro impresionante, y el vinagre es de Mollerussa, de aquí de Lleida, de unas manzanas que son deliciosas, que hacen un vinagre muy bueno, y los ajíes que vienen son de Almería, y ahora estamos trabajando con más cultivadores para ampliar nuestra variedad y seguir mostrando esta cultura a más personas, ¿no?
Clar, de fet, tu ets una persona molt jove i tens aquesta, diguem-ne, aquesta cultura de, també de col·laborar, no? És a dir, de que les teves fórmules no són fórmules, allò, el secret de diguem-ne, que no es pugui explicar, sinó que, a més, el que feu és col·laborar diverses, diguem-ne, diversos amants del món del picant per fer inclús salses, diguem-ne, que vinga una mica d'aquí, una mica d'allà, no?
Sí, totalmente. La colaboración es prima mucho y la comunidad prima mucho en este concepto que es el picante, porque somos todos emprendedores y es un mundo totalmente nuevo que estamos emprendiendo tanto aquí como para la gente que está conociendo esta experiencia nueva. Y hemos tenido grandes momentos en los cuales nos hemos encontrado todos y hemos dicho, hey, esto funciona, ¿no? Esto le gusta a la gente, nos gusta a nosotros, nos sentimos bien y es un camino largo. Sabemos que es largo, es un proceso que cuesta, pero lo vemos mucho como la creación de las cervezas artesanales en su momento, cuando empezaron a salir, que se unían mucho para poder hacer piña y mostrar eso al público para que ellos se dieran cuenta que no es simplemente un grupo de gente al uso que crea por crear, no, es queremos realmente que esto sea parte del día a día, ¿no? De la comida del día a día. O sea, es como, yo me imagino algo más que solo encontrar un tabasco en las tiendas. Me imagino que podemos encontrar diferentes tipos de marcas de salsas picantes que están hechas aquí, con gente de sus distintos orígenes y personalidades. Así que sí que la comunidad prima, y te agradezco y agradezco a Radio Cataluña por creer en esto y unirse también a esta comunidad, ¿no? Que es súper importante.
A veure, va, anem a tastar aquestes salsetes que tenim aquí. Aquesta primera que tens, aquesta què porta? A veure, ja.
Bueno, tenemos tres en la línia.
Jo la tasto, eh? Jo la tasto.
Pruébala, què te parece?
A veure. Déu-n'hi-do. Aquesta és la més o la menys picant?
Esta es la primera. Esta es, digamos, la del picante de introducción. Es para que te enamores. Tiene ají amarillo, ajo, sal y vinagre.
Ají amarillo, all, sal y vinagre. ¿Y prou?
Y prou. Menos es más. O sea, para llegar a eso hemos tenido que hacer muchas pruebas. Porque hicimos varios años de prototipar para entender qué era lo que necesitaba esta salsa o este chile, ¿no? Porque hay chiles que van bien con diferentes ingredientes también, ¿no?
Déu-n'hi-do. Y a ver, ¿y aquesta altra?
Esta otra es de rocoto, que es un pimiento muy picante que crece en los Andes a ciertas alturas. Pimiento escalivado, pimiento rojo escalivado, ajo, vinagre, y le añadimos un toque tartárico con frambuesas.
¡Oh! Aquest, sí, ja té una mica més de rock and roll, aquest, eh?
És sí, esa pica i gres. El rocoto pica i gres en tu boca.
Tu, aquest amb què t'agrada més acompanyar-lo?
Ah, con frutas y carnes. No sé por qué, con carnes queda bien, pero con frutas también es excelente.
Clar, ara estic veient aquí que tens un oli, també aquí amb unes pells, uns trossets. Sí. Això què és, això?
Això és el nostre homenatge a Àsia. És el chili oli, que es un producto de desperdicio cero. Lo que hacemos a la hora de trabajar nuestras salsas picantes, somos emprendedores, somos pequeñitos, pero por la misma razón de necesidad de no tirar nada, cogemos el puré que queda cuando colamos nuestras dos salsas, que son más un tabasco, y nos queda un puré. Ese puré lo deshidratamos y lo trituramos y se convierte en un condimento, como si fuera un pimentón, pero que tiene todo el sabor. Y al secarlo se genera una fermentación maloláctica que aumenta los sabores. Ese polvo lo metemos en un sofrito de ajo, cebolla y ñora choricero y nuestro polvo de guindillas. Aparte lleva aceite infusionado. Y toda esa mezcolanza de sabores es el chili oli.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, el tema del picant, Mario, ¿té aturador o té molta creativitat, per altra banda?
Mucha creatividad. O sea, una vez tú encuentras tu línea de salsas, creo que el límite lo pones tú. ¿Por qué? Sí que como empresa, como marca, tienes que buscar una línea, como un menú fijo en un restaurante, y después tienes un menú a la carta que va cambiando con la temporada. Y esa forma de pensar y esa forma de sistema que tengo, lo trato de utilizar siempre para poder brindar algo nuevo al consumidor, ¿no? Al cliente, a la persona que cree en esto. Tenemos una salsa, que no la has probado, pero te la voy a enseñar algún día, que está hecha con koji de cebada, guindillas asadas, agua y sal. Entonces hemos hecho una suerte de soja, pero sin tener soja, ¿no? Una salsa aminoácida, utilizando el proceso de fermentación que se usa para hacer salsa de soja, pero con las guindillas.
Però clar, això, a veure, ara aquí ja entrem en una altra cosa, perquè fins ara, diguem-ne, era barrejar elements, no? Triturar-los, fer-ne una salsa. I aquí entrem amb el tema de la fermentació. Això ja no es fa en 10 minuts, eh? Això ja necessites un quant temps.
Claro, claro que sí. Bueno, mucho tiempo, ¿no? Mientras más tiempo, mejor. Pero ya, si quieres, lo puedo explicar en otra charla que tengamos acerca de cómo nosotros desde Bravasa apoyamos mucho ese proceso que hace que los sabores se junten y mejoren incluso.
Mario, doncs fem això. Mira, ens ho apuntem. Tornem a venir un altre dia i parlarem de les salses fermentades. Què et sembla?
Claro que sí, claro que sí. Yo encantadísimo de venir cuantas veces me digas.
Doncs jo vaig a mirar aquí a veure si tens agua a la nevera una miqueta de llet perquè m'està picant aquest llavi que no sé si podré acabar el programa avui. Moltes gràcies, Mario.
A ustedes. Muchísimas gracias, Pep. Buenas tardes.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de la monja budista i cuinera Jong Kawang que diu: amb el menjar podem compartir i comunicar les nostres emocions. És aquesta la intenció de compartir el que fa realment que mengis. I això és el que volem, que mengeu, que compartim i que gaudim de tots plegats i de totes les menges. Esperem que us ho hàgiu passat bé i recordeu que La Fonda torna, no en podcast no, torna aquest dimarts que ve, el dia 1 de novembre. Vinga, adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.